Un cafè amb energia, un programa de Ràdio Balaguer per parlar de temes relacionats amb la transició energètica, el consum, l'eficiència i les comunitats energètiques. També per informar de les diferents campanyes i ajudes per potenciar el canvi cap a un model energètic més sostenible. Un cafè amb energia, amb la col·laboració de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera.
Molt bon dia. Comencem ara a Ràdio Balaguer. Avui dilluns, dia 18 de novembre, el programa Un cafè amb energia, el programa d'aquest mes a través del qual continuarem fent divulgació sobre les energies renovables i sostenibles, entre moltes altres coses. Avui continuarem parlant de vectors energètics, també parlarem de biogàs, però també dels crèdits i coberts, i ens continuarem posant al dia sobre ajudes i subvencions en la línia de renovables actives i notícies recents. El concepte del dia, d'altra banda, avui és el d'un no significa. No sé si ho he dit bé. Bon dia, Josep.
Ho has dit perfectíssimament.
No massa, perquè
perfectíssimament.
El meu anglès no és allò... Massa...
És d'Oxford.
Va ser òptim, però bé. Ens parlaràs d'aquest concepte que tu segur que pronunciaràs molt bé.
Farem el que podrem.
Saludem el Josep Raimat, que és, recordem, el tècnic de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera. Ell ens detallarà totes aquestes qüestions que ara acabem de comentar. Avui, però, Josep, també comptem amb una convidada. En aquest cas, la tindrem a l'altre costat de la pantalla de l'ordinador. Avui no ens acompanya en directe als estudis, però sí que li agraïm que sigui a l'altre costat, en aquest cas, de la pantalla. Concretament, avui has convidat la Laia Sarquella, cap del programa de bioenergia a l'Institut Català d'Energia. Ella és avui la persona amb qui compartirem el cafè en la segona part del programa, Josep?
Doncs sí, farem una introducció als conceptes del biogàs. N'és una experta. I a pesar de que ella sempre ens recorda de que és del Pla de l'Estany, com a curiositat us diré que políticament té família a la Noguera. Aquí sempre estirem cap a casa. Artesa de Segre, em sembla que la tenen molt ben acollida.
Molt bé, Josep. Doncs parlarem amb ella en la segona part del programa. Comencem ara nosaltres aquesta primera part, aquests minuts inicials, com dèiem, amb diferents qüestions. No sé per quina d'elles vols explicar,
Josep. Ens posarem al dia, si et
sembla.
Farem un repàs de notícies breus. I així posem els oients en atenció.
Doncs va, quines són les més actuals, Josep?
Doncs no fa massa dies vam col·laborar amb les jornades de la Setmana de l'Energia del Solsonès, crec que us en vaig parlar a l'anterior programa, dir-vos que totes les jornades van estar enregistrades i que estan penjades al web de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Solsonès i que moltes de la resta de comarques també hi tenen enllaç i accés. Us les recomano, sobretot el debat del dissabte 19, superinteressant i intens. La veritat és que els que esteu sempre amb les orelles posades sobre el tema de les renovables i demés, jo crec que us agradarà molt.
Per tant, a la web de l'oficina
sí. Ho
podem trobar, eh?
Sí.
Us podem trobar.
Sí, senyor.
Molt bé.
Dir-vos que segurament ho haureu vist a la premsa aquests dies, que les companyes del Centre Històric han fet una clau més de volta al seu projecte de comunitat energètica i estan ja treballant en la captació de nous socis per el que seria adherir-se a un autoconsum de tipus ciutadà i renovable generat aquí en les proximitats del nucli del centre històric. Ara mateix estan intentant recopilar comerços, usuaris particulars, per tal de poder fer el que seria l'acord de repartiment i poder començar aquestes compensacions de consum. Així que si les veieu pel carrer, agafeu-les del braç.
Ens ho van explicar i ens van comentar també que han comptat amb la teva ajuda, amb l'ajuda de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica.
Doncs
Josep.
Sí, són molt bon equip. Jo crec que tenen moltes possibilitats de tindre un projecte molt cridaner. Al final és totalment ciutadà. I tenen molta, molta, molta energia, mai més ben dit.
Molt bé. Què més, Josep?
Atenció als crèdits i coberts. No he dit coberts, eh? Estem parlant de crèdits ICO.
Verds.
Color verd. És una segona fornada d'ajuts dels mecanismes de recuperació i resiliència, ja famosos de l'Estado. Estem parlant de 22.000 milions d'euros. Me costa estar de posar-los tots els zeros un darrere l'altre. I seran disponibles fins a l'1 de juny de l'any 26. En aquest cas, no parlem d'ajudes a fons perduts, sinó que parlem de línies de finançament. Quina és la novetat? Que no només inclou projectes per a empreses, els ICO sempre els tenim associats a projectes d'empreses de l'Institut de Crèdit Oficial, però en aquest cas també està orientat a famílies. Per exemple, el cas típic d'una substitució d'una caldera de gasoil. És costós, vull posar una aerotèrmia, com ho puc fer? No hi ha una subvenció directa a fons perdut, però sí que hi ha un finançament amb un interès molt baix, fins a 3 anys de carència, i un finançament fins a 20 anys. He de canviar el vehicle. Realment vull apostar per la mobilitat elèctrica. Doncs una molt bona oportunitat. I a on demanem aquesta informació? Doncs fàcil. A la vostra entitat bancària. Li comenteu que busqueu assessorament sobre els ICO verds i us ho han de posar fàcil. Us ho han de posar fàcil. Arrel d'això, últimament, entrem a l'anècdota de la setmana. Últimament m'he trobat bastantes consultes sobre el bo social tèrmic. S'apropa l'hivern, comencem a tindre boira una altra vegada espessa, fa fred. I del tema de la bonificació sobre la factura del gas, què me'n pots dir? Hosti, no és un tema que portem nosaltres directament, és un tema més aviat d'àmbit
social. Però també
t'ho
consulten, Josep.
Però doncs ens ho consulten, ens arriba. I de fet és a mi i a molts dels companys de les comarques que ens arriben consultes quasi alhora sobre els mateixos temes, i és normal, la climatologia és el que té. Dir-vos que el juny es van prorrogar el que serien els ajuts al bo social tèrmic i elèctric, i que almenys fins al juny de 2025 estaran actius. Sobretot, llars vulnerables ja identificades, s'augmenta el suport d'aquesta ajuda del 65 al 80% quan són casos de vulnerabilitat severa. I també les comunitats de propietaris tenen la possibilitat d'acollir-se encara a la tarifa regulada del gas, acomplint amb certs requisits. Però és una mica una pròrroga de la situació que tenien fins ara. Ens ho han consultat perquè han sentit a la premsa que hi havia aquesta opció i de fet, és cert, ja veieu que els terminis són vigents. Qui s'hi pot acollir en aquest bo tèrmic? Doncs, en principi, tothom que sigui beneficiari del bo elèctric automàticament té dret al bo tèrmic. El tema està en que ha de complimentar el formulari i marcar-ho.
I perdona, dius que s'han prorrogat fins al juny del 2025,
sí.
Per tant, més enllà no sabem què passarà, no?
Al final són ajuts que depenen del govern i són decisions segons l'estat de situació econòmic, pressupostari, que hi puguin fer front, i la idea és aquesta, que fins al juny de 2025 han fet un esforç econòmic perquè pugui continuar sent així i compensar-ho, però sí que és veritat que no sabem més enllà d'aquest horitzó de compromís de juny de 2025 si serà factible acollir-s'hi o no. Dependrà de qui governi, volem pensar, i que econòmicament l'Estat hi pugui fer front. En el tema del procés per sol·licitar-ho, els que ja teniu el bo elèctric adjudicat, per dir-ho així, sabeu que només aquells que tenen el preu voluntari, el petit consumidor, hi tenen dret, i no totes les companyies ho ofereixen. Per dir-ho d'alguna forma, heu d'anar a les companyies clàssiques, elèctriques, de tota la vida. Aquestes sí que ho poden gestionar.
Aquestes avui en dia.
Sí. De fet, la tramitació la fan ells, és un formulari que heu de complimentar i aportar la documentació que demostri l'estat de situació per poder-vos acollir amb aquestes reduccions. En uns 10 dies hauríeu de tindre la resposta. Si s'allarga molt més, sigueu persistents.
Molt bé. 10 dies, ah?
Persistents és la forma educada de dir-ho.
De dir-ho.
Sigueu pesats.
Molt bé, Josep. I ens parles també del concepte del dia?
Vinga, va, som-hi, el concepte del dia. Avui us porto un concepte que els que estem lligats a les subvencions i els que n'hem hagut de demanar els últims temps, vinculat als Next Generation, sobretot, l'haurem vist i hem hagut de firmar una carta de compromís de que ho complirem, i és el dels DNSH, DNSA, que és Do No Significant Harm, o sigui, que fan el menys mal possible, per dir-ho així. Què és això? Doncs al principi, és un principi requisit de que tots aquests projectes que estan acollits al Pacte Verd han de poder-hi fer front. No és res més, en idea general, que les inversions fetes amb aquests fons econòmics no han de tindre uns efectes ambientals significatius, és a dir, que han de seguir mantenint o garantint la qualitat de l'aire, de la biodiversitat. Hi ha un compromís en què no hi perjudiquin, que més aviat restin, que no pas afegeixin una contaminació afegida, per dir-ho així. Com es demostra? Que això és el que sempre ens acaben preguntant. Jo, com vols que demostra això? Si al final és paper. Correcte, és paper. Són compromisos, és a dir, heu de garantir que heu seguit una autoavaluació, que heu identificat els impactes i que els heu pogut quantificar. Qui ens ho farà, això? Normalment, el propi projecte d'estalvi, ja sigui a través d'eficiència energètica, ja sigui a través d'instal·lacions de nous aparells, hi ha un professional al darrere. Hi ha un arquitecte, hi ha un enginyer o hi ha un instal·lador que pot anar fent aquestes etapes. El que sí que heu de fer és recordar-vos de fer-ho i d'anar-ho complimentant, perquè és requisit per l'adjudicació. És a dir, que quan acabeu el projecte i hagueu de fer la justificació, us ho haureu de presentar i ha de seguir aquests passos. És una mica els que hagueu treballat en el camp de l'agricultura, ramaderia o en la indústria, també. És una mica allò de la traçabilitat. Seguir els passos, avaluant els impactes, veure com corregir aquells efectes que no hem pogut evitar, per dir-ho així, i que al final es fa amb l'objectiu de reduir emissions, és a dir, que el resultat final ha de ser el més pròxim a zero possible.
Molt bé, em sembla que volies fer algun recordatori també, Josep. Volies fer, em sembla que t'he tallat abans.
No, cap problema. Aquí canviem l'ordre i ens adaptem amb una facilitat espasmosa. Res, dir-vos que avui, dia 18, finalitzen les peticions dels projectes innovadores. Ja sabeu que n'hem anat parlant, ens han arribat algunes consultes, menys de les que voldríem. Jo crec que n'hi ha hagut poc soroll, tot i que es presentaran projectes superinteressants. En agrivoltaica, en generació fotovoltaica sobre bases, que tenim un potencial que potser no en som conscients, i són projectes que al final se'n diu innovadores per lo pioners que són. És a dir, que seran aquells que marcaran una mica la normativa a redactar a futur i que per tant han de trencar una mica d'esquemes. Els ajuts són justament per això, perquè han d'anar una mica més enllà del que ja està normalitzat i normativitzat, i per tant hi ha un esforç al darrere a l'hora de fer aquestes inversions on no hi ha una tècnica tan avançada, on hi ha un desconeixement. Dir-vos, consell del dia, apunteu, consell del dia, que val molt la pena que estigueu preparats amb memòries, projectes, en la idea d'aquests camps, agrovoltaica, generació sobre bases, conceptes i temes tèrmics, projectes tèrmics que no siguin ben bé dintre dels habituals que a dia d'avui se'ns ofereix més claus en mà, sinó que requereixin una mica d'investigació al darrere. Us ho dic perquè hi haurà més rondes d'aquest estil. Quan un projecte es diu primer, innovadores, primer, si hi ha un primer, hi haurà un segundo i un tercero. Hem de posar models sobre la taula, per tant, no us adormiu, comenceu a pensar-hi.
Per tant, comencem a fer els deures ja.
Comenceu a fer els deures, perquè quan surten el període és curt, les enginyeries sempre van a tope, són projectes que, com el que dèiem, hi ha una feina afegida a nivell tècnic perquè hi ha un desconeixement, no és fàcil trobar exemples per modelar, per replicar, i per tant heu d'anar amb temps. Hem tingut molt temps, però tot i així heu d'anar amb temps. Penseu que aquestes inversions paguen projecte i obra, és a dir, que el que porteu avançat se pot arribar a acollir econòmicament a que us ho compensin.
També el projecte, doncs,
Sí, està molt bé i són a fons perdut. N'hi haurà més. Si no canvia res, n'hi ha d'haver més. Però feu els deures que ens escapen.
Que les memòries i projectes estiguin a punt.
O almenys l'esbós de la idea general, qui serà el projectista, si realment hi ha uns instal·ladors que són capaços de fer aquesta obra, tindre detectat una mica el conjunt. Perquè tenim unes possibilitats a nivell de comarca, a nivell de província, en aquests camps molt, 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 molt interessants. I la percepció és de que potser se'ns estan escapant. Alguna potser se'ns està escapant.
Doncs esperem que, no?, amb aquesta crida que fas, amb aquest consell que ens dones avui, doncs no se'ns escapin, si més no, tots. Si et sembla, Josep, ara fem una pausa, preparem el cafè i de seguida ens el prenem, com hem dit abans, amb la Laia Cerquella.
Som-hi.
Un cafè amb energia, un programa de Ràdio Balaguer per parlar de temes relacionats amb la transició energètica, el consum, l'eficiència i les comunitats energètiques. També per informar de les diferents campanyes i ajudes per potenciar el canvi cap a un model energètic més sostenible. Un cafè amb energia, amb la col·laboració de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera.
Doncs molt bé, Josep, després d'aquesta pausa, tot seguit fem el cafè, com dèiem a l'inici, quan hem fet la presentació del programa d'avui. Avui fem el cafè d'aquest dilluns amb la Laia Cerquella, que és la cap del programa de bioenergia a l'Institut Català d'Energia. Josep, quan vulguis.
Doncs sí, primer de tot, bon dia, Laia, gràcies per estar avui amb nosaltres.
Hola, bon dia a tothom.
Amb aquest programa sempre comencem amb la pregunteta crítica, és per posar-li ja la gota al matí. Com t'agrada despertar-te? Un bon cafè? Un te? Ets de combinats, diguéssim, d'aquells de cap de setmana?
Jo sempre un cafè sol llarg.
Molt bé, doncs mira, avui te l'invitem nosaltres, ens posem les tasses a punt i, a pesar de la distància, emplenarem aquesta tassa amb cafè llarg, ben carregadet, natural, aràbiga. Tens alguna preferència?
No, mentre sigui cafè amb cafeïna.
I calent.
I calent.
Doncs mira, hem investigat una mica i te direm quatre coses que sabem de la Laia. Laia Cerquella i Planella, enginyera química de formació i amb una dilatada experiència a l'Institut Català de l'Energia. Actualment no ocupes lloc de cap de programa de bioenergia a l'ICAEN i la veritat és que ets ja un habitual en jornades divulgatives respecte al camp de la bioenergia. I en la nostra zona em sembla que no és pas el primer cop ni el segon que vens a fer alguna jornada, sobretot en el camp del biogàs. Hem d'afegir res més? Ens hem equivocat molt?
No, no us heu equivocat gens. Abans d'estar a l'ICAEN sí que vaig estar treballant a la indústria, al camp de l'enginyeria, sempre amb el camp del tractament de les aigües residuals i dels residus. Primer vaig fer també el treball de fi de carrera en una indústria, amb el que era tota la gestió de l'aigua a la indústria, i després de portar tot el tema de tractament d'aquestes aigües residuals amb moltes càrregues orgàniques, això era el meu poble natal, a Banyoles, vaig tornar a Barcelona a treballar en una enginyeria que estava especialitzada en la valorització energètica dels residus, principalment plàstics. I d'aquí me'n vaig anar després a l'Institut Català d'Energia, el 2006 era, i allà segueixo.
Fa uns d'aquells perfils que han fet vida al sector públic, sinó que coneixes prou bé el sector privat també, però podem dir que has fet carrera dins de l'Institut Català d'Energia, vas entrar fa uns quants anys i has anat progressant aconseguint el perfil que ocupes a dia d'avui. Se t'ha de felicitar, hem d'entendre.
Gràcies. Ja vaig començar precisament per treballar amb projectes, amb els primers que hi havia en aquell moment, que havia tot l'estat espanyol, de biogàs a partir de purins, plantes petites, individuals. Hi havia altra tipologia de plantes, però el 2006, des de la Generalitat, es volia donar un impuls, evidentment, a les renovables i específicament amb aquests projectes de biogàs. I va ser una mica els inicis, no?, de per què vaig entrar allà. Com que portava experiència en el món del tractament de les aigües i dels residus orgànics, doncs van creure que el meu perfil podia encaixar. I allà segueixo, ara més que mai amb aquests temes sobre la taula, o sigui que arreu del món i torno al món del biogàs.
Doncs sí, la veritat és que tornem a tindre-ho bastant en boga, ja entrarem, si l'entrevista ens ho permet, ja entrarem en com han anat aquests fluxos d'interès respecte al món del biogàs. Hem tingut temporades, com molt bé dius, quan vas ja iniciar la teva trajectòria a ICAEN, on se detectava aquesta voluntat d'impuls, no?, aquest interès, i com ara tornem a estar en un altre moment, em sembla, amb força energia respecte al sector. Aquest és un espai divulgatiu i entenem, o amb la voluntat de ser pedagògic. Comencem per lo bàsic. En les nostres contrades darrerament sentim a parlar molt de biogàs i, clar, al final mitjans particulars, empresaris, acaben barrejant conceptes, no? Que si gas natural, que si biogàs, que si metà, que si biometà. Laia, aquí l'experta ets tu. Dóna'ns alguna pinzellada, si us plau.
Sí, i tant. Cap problema. Ja sabem que tant els mitjans de comunicació com qualsevol manera d'arribar al públic ciutadà, empresarial, utilitza a vegades paraules que els tècnics ens volem després sempre matisar, però tots aquests conceptes que has dit són correctes en el nostre món de la bioenergia. El gas natural tothom el coneix, és el que és el combustible d'origen fòssil amb el que ens abastim a les cases per l'aigua calenta sanitària, per la calefacció. La indústria també és una gran consumidora de gas natural, els vehicles. Llavors sabeu que Europa, i de fet per exigències també del canvi climàtic que ja tenim a sobre, Europa demana que ens hem de descarbonitzar, és a dir, que hem de deixar enrere el consum de tots els combustibles fòssils. Aquí és on hi entra el biogàs. I què és el biogàs? Doncs és un gas combustible d'origen renovable. És un gas que podríem dir pobre energèticament, però que podem produir a partir de les nostres activitats que generem, doncs, una sèrie de residus que ja parlarem, no? Doncs les nostres activitats generen aquests residus que, sense fer grans coses, ens donen un combustible que el podem aprofitar, però és un combustible pobre. Pobre vull dir que té menys quantitat de metà que el gas natural. El gas natural és una barreja de gasos i principalment, amb un 90 i molts per cent, està compost per metà, per la molècula de CH4. El biogàs és un gas pobre, és a dir, que té menys contingut de metà. La resta del contingut és principalment diòxid de carboni i altres components, però aquest metà que conté el biogàs el podem aprofitar. Una manera molt fàcil d'aprofitar aquest biogàs és enriquir-lo, és fer-lo una mica més combustible, és a dir, pugem la quantitat de metà, el concentrem i tenim una molècula, una barreja de molècules, perdó, que vindrà a ser el biometà. Aquest biometà és el que és equivalent al gas natural, químicament equivalent i energèticament equivalent. És pràcticament el mateix. L'únic és que l'origen és renovable, a diferència del gas natural que ja coneixem, que és fòssil.
Ara et faria un incís en respecte a les definicions que ens dones. Aquest biometà, en quin procés s'enriqueix o quin és el component que fa que guanyi poder a nivell energètic?
Ara estem començant pel final del que és tota la cadena de tecnologia que combinen aquestes instal·lacions que produiran biogàs. Comencem per la part energètica, que és aquest gas que ens donen aquestes plantes. Com que produeixen un biogàs, el que fem és una mena de separació física, habitualment es fa amb unes membranes, hi ha altres processos tècnics, químics, però aquest és el que s'està utilitzant. És una separació com si fos un filtre a pressió. Tu tens un gas, l'apretes perquè entri dintre d'aquestes membranes i t'ho separen dos. Pràcticament, diguéssim que a la dreta tens el metà i a l'esquerra tens el diòxid de carboni i els altres gasos. Per tant, ens quedem amb aquest gas que tenim filtrat a la dreta, que és el biometà.
No seria, per tant, un gas compost en si, sinó que el que fem és un filtratge per aconseguir una puresa més alta.
Exactament, exactament. És el biogàs i el biometà es poden utilitzar aquests termes indistintament, però la diferència és que el biometà és més ric que el biogàs amb aquest compost que és el metà, que és el que ens dona el poder combustible.
Sí, realment el que substituiria de forma pura el gas natural seria més aviat aquest biometà. Ja parlem d'un producte
Exacte.
Refinat final.
Sí, és el biometà, és el biometà. Si parlem estrictament, amb els termes que toquen és el biometà, però el biometà ve del biogàs.
Uh-huh. Fa uns quants mesos, em sembla que estem parlant de maig, juny del 2024, el govern de Catalunya ens va presentar l'estratègia catalana del biogàs. Suposo que poc o molt, però d'una forma bastant central, projectes com el vostre han sigut clau per poder desenvolupar aquesta estratègia i detallar la part tecnològica, científica, de com arribar als objectius d'aquesta estratègia catalana. Ens en pots avançar una mica un resum, una informació que puguem traslladar als nostres oients?
Sí, i tant. Des del govern de Catalunya es veia amb la necessitat d'escriure un full de ruta tant perquè hi hagués una millor coordinació interna dintre de la Generalitat, perquè el biogàs és un tema molt, molt transversal, i totes aquestes directives europees que ens estan marcant un camí bastant estricte requereix que aquí a Catalunya hi hagi moltes instal·lacions d'aquest tipus. I hi ha, de moment, a dia d'avui, doncs una sèrie de diguéssim, d'entrebancs o petites actuacions normatives o més grans que s'hauran d'alliberar perquè realment aquestes instal·lacions es puguin posar en marxa. No? Llavors, vam fer una mica de prospectiva de la situació en què ens trobàvem actual, passada, diguéssim, i la futura on volíem arribar. I és una feina de prospecció que hem fet conjuntament amb la Direcció d'Agricultura i Ramaderia, amb la Direcció de Qualitat Ambiental, amb l'Agència de Residus, amb l'Agència Catalana de l'Aigua, totes aquestes entitats, diguéssim que depenen directament del Govern de Catalunya, hem treballat conjuntament per redactar aquest full de ruta, que li hem dit Estratègia Catalana de Biogàs 2024, que és quan es va aprovar per part del Govern, i té un horitzó de 2030. Llavors, posa una mica les bases del que volem, del que necessitem, del que volem com a país i com a ciutadania, que és un tema que encara hem d'explicar molt, perquè a vegades es barregen conceptes que espanten molt i ho entenc. Però és un objectiu final que volem que al final és el que necessitem com a país i com a planeta, anant més enllà, no? Simplement el que volem és aprofitar aquests materials residuals que genera l'activitat humana per fer-ne energia i, ara que també està tan necessari parlar-ne, aigua que es pugui reutilitzar i fertilitzants de millor qualitat que no pas el que és el poli directament aplicat al camp.
Sí, de fet, està bé aquest enfoc que comentes respecte de que no només estem parlant de la utilització del biogàs com a energia, ja sigui com a combustible tèrmic o per la generació elèctrica, sinó que hem de poder-ho treballar per altres beneficis com és això, no? Com aconseguir un volum d'aigua neta amb retorn cap a les possibilitats de rec o usos diversos, que també ens la dona el fet de tractar aquests productes, sobretot derivats de les dejeccions ramaderes, no?
Exacte. A vegades ens va bé, quan expliquem aquest concepte de planta de biogàs, pensar que no és una planta simplement de tractament de residus, que tens un residu com purins o uns fems que et fan nosa i que t'has de desempallegar d'ells, sinó que en el fons estem proposant una mena de, diguem, una de fàbriques de béns i serveis, perquè tenim un residu, un material que ara mateix el tenim en el territori, l'hem d'aplicar en algun lloc. Pensem que la millor manera d'aplicar-lo i d'aprofitar-lo és passar per un tractament de digestió anaeròbia, que és el procés biològic que ens permet aquesta producció d'un gas renovable, i això ho viabilitza perquè aquests materials es tractin de la millor forma possible, perquè estem parlant això de purins, fems, residus orgànics municipals, és a dir, nosaltres des de casa nostra, quan llancem els materials a les escombraries, també ja estem prenent una decisió. Si separes l'orgànica, aquesta orgànica anirà a una planta de tractament i actualment s'està produint un compost de qualitat, però també en pots extreure un gas renovable. Nosaltres ja estem incidint també en tot aquest present i futur que volem de gestió de residus, no? I també passa el mateix amb les aigües residuals. Les nostres aigües, la de la indústria i les nostres urbanes, van a parar en depuradores i aquestes depuradores han de netejar l'aigua i per netejar-la se separen uns fangs que també s'han de tractar. És a dir, que acabes tenint una aigua neta que pot tornar al mar o als rius, però n'has separat tota la porqueria en forma de fangs. Aquests fangs es poden valoritzar també produint energia.
Això t'anava a dir, justament el concepte torna a ser el concepte que ja hem sentit amb d'altres residus, sobretot de generació urbana, com és la revalorització, no? d'aquests productes o subproductes ramaders, en aquest cas, per poder sí. tenir un ús més eficient i sense tant impacte sobre el medi ambient com històricament han tingut i segueixen tenint, de fet.
Sí. De fet, parlant de les dejeccions ramaderes, dels purins i dels fems, el principal impacte que tenen és, si no fem res, aquests purins estan emmagatzemats i ens donen unes emissions a l'atmosfera molt altes, precisament de metà, d'aquesta molècula que us comentava abans que té poder combustible, metà, diòxid de carboni i amoníac. Això està emetent tant a dintre de les granges, que és perjudicial també fins i tot pels animals, com a fora, a l'aire lliure. Això per la part de l'aire, però també per la part de l'aigua, aquests purins que acaben filtrant-se després en el sol, ens donen contaminació per nitrats. Igual que els fertilitzants químics, que també s'utilitzen per fertilitzar. Això és una suma de nitrogen que se'n va cap a les aigües dels nostres aqüífers.
Tenim molt assumit, Laia, que el contaminant de l'aire, el CO2, pel tema dels vehicles, l'impost als vehicles, etcètera, el tenim com molt assumit i fins i tot hem vist imatges gràfiques de com se comporta a nivell de volums planetaris, etcètera. Però del metà se'n parla poc i no és pas un gas que ha alliberat a l'atmosfera sigui innocu ni molt menys.
Exacte. Hi va haver una època que es va fer famós, no sé, algun diari va fer articles sobre els pets de les vaques, no?
Correcte, sí, sí.
Perquè sí que aquests gasos són metà. Aquests gasos, el que s'estava explicant amb aquestes notícies que van haver, perquè se'n va començar a parlar més, és que el que s'està metent és metà, no? Via vaques, via persones. Llavors, aquest metà té un poder 25 vegades més contaminant que el propi diòxid de carboni.
Correcte.
Per tant, si el deixem en una bassa que es vagi alliberant, no els pets de les vaques, sinó tot el que nosaltres emmagatzemem en basses, s'anirà emetent en gran mesura. I hem fet els números per fer aquesta estratègia de biogàs, per contextualitzar una mica el que ens està passant, és que tot aquest metà que estem emetent a l'atmosfera equival al 7% del consum de gas natural de Catalunya.
O sigui, ens estem perdent un 7% de possibilitats energètiques base a emissions que se'ns escapen de les nostres bases, de les nostres granges, simplement pel fet de no pensar en que és un valor afegit de la producció agrícola i ramadera.
Exacte. Sembla poc. Bueno, perdoneu, és el cafè.
No tan poc, és el cafè. Avui te l'he intentat fer llarg i calent, però potser m'he passat de calent, eh?
Potser aquest cafè del matí és la boira que teniu aquí a la Noguera.
També pot ser. Però és humitat, és bona. Sempre per la gola és bona, la boira. Per la gola no tant. Per la gola sí. Hauríem d'entendre aquesta estratègia catalana del biogàs i torno una mica enrere perquè així et puguis recuperar de la tosseta. La idea és tenir un marc normatiu o uns objectius de números grossos, per dir-ho així, dels que no hauríem de sobrepassar o al revés, els que ens hauríem d'aproximar per tal de ser eficients energèticament, per dir-ho d'alguna forma?
Sí, bona pregunta, perquè anem a explicar què és això del full de ruta, no? Que encara ens ha quedat pendent. El que hem volgut plantejar nosaltres és, a partir d'aquests materials residuals que tenim i que ens poden donar biogàs, què hauríem de fer per aprofitar-los sense posar en compromís altres gestions d'aquests residus que també són molt desitjables, com les valoritzacions materials, anem a veure quina part es pot valoritzar energèticament, anem a veure quins números de producció de biogàs ens dona aquesta valorització, anem a veure quina implicació té això a nivell de plantes que s'han de posar en marxa en aquest horitzó 2030, i un cop tenim això, que ara us explicaré els números, el que hem fet és detectar quines són les barreres o les necessitats normatives econòmiques que hem de saltar. Que n'hi ha unes quantes que depenen en gran mesura del que dicta o fa la normativa, en aquest cas, que és l'estat espanyol, i n'hi ha d'altres que depenen de la Generalitat. Per tant, hem identificat una sèrie d'actuacions que volem fer al llarg d'aquests propers anys i hem fet unes fitxes, una mena de fitxes d'actuacions que ja són concretes per superar aquestes petites o grans traves, no? Aprofito per dir-vos que podeu consultar aquest document, que està preparat, està maquetat perquè tothom en faci lectures, té 80 pàgines, sé que pot semblar una mica dens, però bueno, qui tingui curiositat i després vulgui consultar els números que estem comentant avui, pot anar a la pàgina web de l'ICAEN i allà consultar els plans i programes, i en veureu un, que és l'Estratègia Catalana de Biogàs, que té un document que es pot consultar per tothom.
Sí, sí, de fet, l'hem intentat difondre des de les oficines comarcals d'atenció energètica, el tenim penjat també al nostre web per fer aquest vincle i que sigui fàcil de trobar per qualsevol usuari que tingui interès en la temàtica. De fet, també serà un bon document perquè els propis mitjans de comunicació vagin agafant conceptes, vagin fent una divulgació més ben orientada, per dir-ho d'alguna forma. Més ben pensada pel que ens ve d'aquí en endavant.
Sí, exacte. Hem volgut posar una mica en blanc sobre negre de què estem parlant, que és el biogàs, i una petita explicació tècnica del que són aquestes plantes, que ja us he dit, doncs, que és un procés biològic, al fons torno a parlar dels pets de les vaques, però això és un digestor anaeròbic, un estómac és un digestor anaeròbic. El que fas és facilitar-ho, el que fas és emmagatzemar tots aquests materials residuals en una bassa tancada, que té unes lones, que segurament algunes ja en tenim a Catalunya, de fet hi ha 73 plantes.
Sí, en veiem sovint, tenim
alguns municipis. En veiem sovint, aquí la Noguera en teniu.
Sí,
són uns dipòsits que estan coberts amb una lona que és flexible, que precisament aquesta lona el que fa és emmagatzemar el gas, el biogàs, a dintre, que és aquest gas relativament pobre, no?, comparat amb el gas natural, però ja és un gas que té poder combustible. Llavors, el que fan aquesta mena de reactors és simular el que seria un estómac d'un animal, d'una persona humana, que és una digestió anaeròbia sense presència d'oxigen, com a propi estómac. El que fa allà la matèria és estar-s'hi molts dies, ben agitada, ben homogeni, un procés controlat, i a poc es va generant aquest biogàs, aquest gas, que s'acumula en aquestes lones flexibles. Com més n'hi ha, més simple la goma, no? Llavors, evidentment, el que es fa és anar extraient aquest gas de forma més o menys contínua i portar-lo amb unes petites etapes de neteja, de treure-li la humitat, i ja es pot valoritzar energèticament. A partir d'aquest biogàs, que és una mica pobre en forma de combustible, ja podem generar electricitat i calor, amb el que es diuen els motors de cogeneració. Això ja és directe. Però si volem uns usos una mica més, diguem-ne, requisits, és netejar aquest gas pobre, convertir-lo en biometà, que és una petita etapa de membranes que s'afegirà, i aquest gas natural renovable ja es pot injectar a la xarxa o es pot fer i tot servir en vehicles.
Sí, és l'experiència que tenim aquí a la comarca, crec que va ser de les primeres plantes amb capacitat de fer injecció directa a canonada de transport. Un transport que moltes vegades hem sentit que si marxa lluny, que si s'ha de portar fins a les grans urbanitzacions, I la realitat, si no m'equivoco, és ben diferent. Al final passa una mica com l'electricitat. Un cop l'evacues a la xarxa, el primer consumidor que la trobe és el que més a prop està. És a dir, que el més probable és que el que més a prop estigui d'aquell punt de generació és el consumidor candidat, i de fet no pot triar. El que li surt per l'aixeta és el que la tuberia porta. Abans era gas natural, ara és gas natural i biometà alhora, no?
Sí, exactament. Un tema principal, com bé dius, és a on es consumeix físicament aquest gas. És un gas físic, per tant, el que està més a prop és el que consumirà. Però sí que també se'n parla molt de acabarem consumint aquest gas fora, no és ben bé així, però sí que, com que Europa sabeu que està apretant molt amb aquests objectius de producció de gasos renovables o d'electricitat amb fonts renovables, el que està passant, i ha de ser així, és que existeixen uns certificats que diuen que aquella molècula de gas o d'electricitat que produeix l'empresa o la fàbrica o el ramader, qui sigui, aquell gas renovable té un origen renovable. I aquest certificat...
Aquest és una mica el valor afegit, diguéssim, del producte, no?
Exacte. És un valor afegit que, a part d'ambiental, és econòmic. Per tant, aquest certificat es pot vendre, aquella molècula de gas es pot vendre, podríem dir que és com un mercat virtual, però lligat a una producció física. Uh-huh. Aquella molècula de gas la pot arribar a comprar a un preu alt una indústria que estigui a Alemanya o a Suïssa. Comprarà aquell certificat d'un productor local d'aquí de les nostres comarques, perquè aquest consumidor està obligat a descarbonitzar el seu consum. Per exemple, imagineu-vos que és una indústria que consumeix una quantitat altíssima de gas natural. Uh-huh. Té unes obligacions a Alemanya, per exemple, de descarbonitzar. O no té unes obligacions, i simplement per responsabilitat ambiental i empreses que ho comencen a fer.
Que al final, aquí no existeix aquesta demanda o no té la maduresa suficient, i ens està passant això, no? Que pot ser un element d'exportació per un interès ambiental, però no vol dir que aquí no acabi sent també requisit aquest etiquetatge per les pròpies indústries de gran consum, no?
Exactament. Allà a Europa doncs hi ha una mica més de rapidesa amb tot aquest mercat. Ja fa més anys que estan posant plantes de biogàs. Penseu que a Europa hi ha 20.000 plantes de biogàs que estan en funcionament a tota Europa. A Catalunya ja us he comentat que n'hi ha una setantena, i tenim potencial per fer-ne moltes més, no? Que és aquesta estratègia, vam identificar que teníem potencial per fer-ne moltes més de plantes. Però no és fàcil, no és que les coses vagin lentes perquè sí, no? Com us comentava, al principi del 2006 vam poder subvencionar aquests primers projectes de biogàs que es van posar en marxa, que alguns d'ells van ser a la Noguera i encara estan ara funcionant.
Sí.
Però després, què va passar? Clar, aquestes plantes, com us he dit al principi, generen, de fet, electricitat i calor, i ho podien fer, tenien rendibilitat econòmica, perquè hi havia unes primes, igual que amb les altres renovables elèctriques, unes primes per vendre aquesta electricitat a partir del biogàs a la xarxa elèctrica. Llavors, aquestes primes van ajudar. Això no passa només a Catalunya o a l'Estat espanyol, ha passat i passa a tota Europa. Aquests projectes d'energies renovables necessiten incentius per començar-se...
Al final necessitem dissenyar uns plans pilot en el qual emmirallar-nos i copiar-los, per dir-ho planerament. Al final necessitem uns models que poder replicar.
Sí, i quan alguna petita empresa o gran o mitjana, la que sigui, un ramader, fa una inversió d'aquestes característiques que són desembossaments importants inicialment, doncs fan un pla de negoci. Necessiten saber si aquesta actuació els sortirà rendible. Pot ser que sigui fruit d'una multa perquè hi ha hagut contaminació ambiental, no? Llavors has de posar un tractament. Uh-huh. Però, clar, ningú vol arribar a aquesta situació. Llavors, quan es fan actuacions que costen diners, va anar molt bé aquells anys, del 2006 al 2012, que hi havia aquestes primes per la generació de l'electricitat. Vam posar-se en marxa les primeres plantes, vam ser pioners a Catalunya, les primeres plantes de tot l'Estat espanyol, i eren una mida de planta individual que tractava...
Sí, una mica granges... pensada com l'autoconsum, per dir-ho així, no? Pròxim, immediat a la mateixa granja i pel consum de la pròpia, sobretot tèrmic, no? Ús tèrmic i generació elèctrica,
sí.
No?
Exacte. I la part que els hi sobrava de l'autoconsum, que era també bastanta, és la que podien vendre a la xarxa elèctrica amb un preu que estava garantit pel BOE. Era un reial decret que els garantia uns ingressos per vendre electricitat. Llavors va passar la crisi del 2012, que va ser una crisi econòmica en molts àmbits, i això va provocar que en aquell moment els que manaven a Espanya van dir que s'han acabat les primes de les renovables. Es van acabar les del biogàs i les de totes les renovables. I va haver una parada brutal de projectes de renovables. Llavors, ara hem aguantat aquest impàs, les plantes s'han pogut aguantar i ara tornem a tenir un moment idoni perquè aquests projectes puguin valoritzar el seu gas ja no només a Catalunya o a Espanya, sinó a tota Europa.
Uh-huh. Estem en una segona etapa, diguéssim, favorable, després d'un impàs on havia estat difícil i les traves ja no només per la falta d'incentius, sinó que tot havia portat a que hi hagués un desinterès, no? Si no era viable econòmicament perquè fer inversions d'aquest volum. Aquí tenim casos pilot en marxa a la nostra comarca que, de fet, van una mica més enllà en l'estadi tecnològic, no? de millora en els processos, en l'eficiència o la generació de productes no només energètics. I com molt bé deies, no és un problema només de Catalunya, sinó que és una mica de tot l'Estat. I t'ho deia perquè sembla que és fàcil, per exemple, tu has fet incís en el tema de que és un procés anaeròbic de digestió i continuem sentint el tema de que si són plantes incineradores, que si la generació és a través de combustió, dels riscos que comporta, no? I dius, ostres, que fàcil és desmuntar algo quan és molt complicat fer inversions d'aquest estil que sobretot les has d'acabar fent una mica de forma això, a risc i ventura del promotor i amb el suport de l'administració, perquè si no econòmicament són molt en el límit pel fet de que no hi ha tecnologia desenvolupada i el mercat encara no ofereix mecàniques, indústries que siguin a un preu competitiu, sinó que són molt exclusives, no?
Sí. És normal que qualsevol, diguéssim, planta o indústria nova en el territori generi rebuig o bombori. Ens passa amb totes les renovables. En aquest cas, el biogàs tampoc estem exempts d'això, tant de l'efecte NIMBY, no? De no voler que a prop de casa ens posin res, com a vegades també hi ha una part de desconeixement del que els promotors o els ramaders volen fer, i hi ha una part també ho entenc, que al final hi ha un impacte quan et posen qualsevol instal·lació, sigui com sigui, a prop de casa, hi haurà un impacte visual, ambiental a millor, però hi haurà un impacte. El que no podem dir és no passa res perquè, mira, no, tenim un país petitet i queben les coses que hi queben, no? I s'han de plantejar bé els projectes. Jo sempre tenim un grup de treball també amb el clúster de bioenergia, que és un grup d'empreses catalanes que treballen per la bioenergia, per la biomassa, pel biogàs a Catalunya, i també tenen ganes de fer les coses bé. Parlem molt de com comunicar aquests projectes quan ja estan materialitzats a projectes sobre paper i es volen implantar en un lloc en concret. S'ha de parlar molt, evidentment, amb els alcaldes que hi ha en aquell moment, amb els veïns, explicar-los què es vol fer. I nosaltres, com a administració, tant des de la Generalitat com vosaltres, les oficines que esteu en el territori, també va molt bé poder explicar què és això, no?
Sí, tant si ho veiem bé com si ho veiem malament. Una divulgació i una transparència essencials per aquestes noves etapes. Al final, fer pedagogia. Sempre, totes les jornades, totes les trobades que fem i entrevistes com la d'avui ens demostren que és essencial fer pedagogia, divulgació, des de la part més planera possible. Al final, nosaltres estem en el mig, no tenim cap tipus de benefici ni perjudici en tot plegat, i s'han d'analitzar tant els guanys com els impactes que pot generar. Sí que és cert que en la major part dels casos, amb el cas de les plantes, estem parlant bàsicament d'impactes a nivell visual, a nivell paisatgístic. Històricament hem tingut les bòbiles que feien ceràmiques, hem tingut aquí a Balaguer, doncs, casos com el de la paperera, dins del casc urbà pròpiament. Clar, són indústries d'un nivell... clar, ja no sé si entrar en el concepte de lo macro i lo micro, que últimament ho sentim tant amb el tema aquest del biogàs,
sí.
però clar, és un tema al final de visual, és un tema que ens afecta sobretot a nivell d'òptica. Però sí, més enllà d'això, pràcticament...
L'òptica, és veritat que també hi ha, depèn de la mida de les plantes, com bé dius, el concepte micro i macro és un eslògan que a vegades és negatiu, no? És per posar una etiqueta i, clar, què es considera micro o macro? No hi ha res enlloc escrit que digui quan una cosa és macro i quan no. És veritat que hi ha diferents mides de plantes de biogàs i de les renovables, per descomptat, però hi ha el model que des de la Generalitat defensem i que creiem que és bo per tots, és que hi ha cabuda per tot tipus de plantes. I perquè la gent també es quedi tranquil·la, aquests projectes passen una tramitació llarguíssima, llarguíssima. Precisament és un dels colls d'ampolla que tenen molts projectes per veure la llum. Des de que un propi ramader o una indústria decideix afegir un procés de biogàs amb els seus materials o rebre dels materials del costat, perquè al final volem que hi hagi una certa sinergies amb els productors que tenen materials orgànics, quan comencen han de començar amb una tramitació urbanística, que es miren absolutament tot les característiques urbanístiques del projecte i decideixen les comissions d'urbanisme o dels ajuntaments decideixen si aquell projecte pot anar amb un emplaçament en concret o no. Després d'aquesta tramitació ve l'ambiental i aquí també es mira absolutament tot. Vull dir, l'administració és molt garantista. Es mira què es tractarà, on es destinarà els productes, sobretot els sòlids i els líquids, perquè el gas aquí està clar que anirà o a producció d'electricitat o a injectar a la xarxa, no? Es mira absolutament tot i això són uns quants anys més de tramitació. Quan això està clar, normalment han passat uns 3 anys, com a mínim.
Quina il·lusió pel Llavors... promotor. Pel promotor és molt, sí. Molta il·lusió.
Sí, 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 sí. Realment, els que ho fan bé són herois, perquè costa moltíssim. També és veritat que hi ha projectes que comencen amb una visió molt d'inversor econòmic i comencen per unes escales de projecte molt altes, també ho sabem, i aquesta visió, doncs, home, és molt empresarial, però moltes vegades no pensa en el territori concret on s'ubicarà. Després, quan van baixant en el detall, els propis promotors ja veuen que aquest projecte seu inicial no hi acaba d'encaixar i ells mateixos o redueixen capacitats o busquen un altre emplaçament on hi hagi més dispersió, on hi càpiga la planta. Per tant, hi ha una garantia prèvia que, de cas de la ciutadania, també per enviar un missatge de tranquil·litat, es mira moltíssim.
Sí, les coses no es fan de qualsevol manera, sinó que segueixen un procés. Suposo que a dia d'avui també, a nivell administratiu, estem parlant de tramitacions llargues perquè no hi ha un procediment, per dir-ho així, habitual, sinó que són molt puntuals els casos, els projectes que entren d'aquest estil, i vulguis o no, la dinàmica de tenir-ne sovint o de guanyar agilitat pel fet de tramitar-ne habitualment també fa que no aniguem amb els tempos oportuns, suposo. Com en tot el nou, estem parlant de projectes pilot al cap i a la fi, projectes que són pioners, per dir-ho d'alguna forma.
Sí, sí. I aprofito aquesta pregunta per explicar-vos els objectius que marca l'estratègia i el número de plantes que podria representar, perquè al final no ho hem dit.
Ens agraden molt els números, allò típic dels camps de futbol i quantes coses calen dintre. I aquestes... Això ens encanta,
Em fa una mica de por parlar de camps de futbol perquè sembla que anem a inundar el país de...
No parlem d'inundacions.
Avui
no tocarem tema inundacions.
No. Doncs, perquè us feu una idea, amb els materials que hem vist dins de l'estratègia de biogàs, que podem tractar amb biogàs sense tenir un impacte que entri en conflicte amb gestions de residus, que entri en conflicte amb el territori, tant de superfícies com de disponibilitat de recurs energètic, al final. ens agradaria poder arribar al 2030 amb una producció de biogàs de 2 terawatts hora a l'any. La mesura energètica del biogàs són els quilowatts hora o en aquest cas 2, que serien 2.000, no? 2.000 gigawatts. És per posar un número perquè fàcil de recordar, perquè el total que tenim a Catalunya està al voltant de 8 terawatts hora a l'any. Vol dir que si tots els materials orgànics, residus, fems, purins, tot passés pel procés de generar biogàs, uh-huh, en generaríem 8 terawatts hora a l'any. I l'objectiu del 2030 és 2. Sí, això vol dir...
Això és per capacitat, eh? O sigui, la capacitat que tindríem és 8, però en la realitat l'esforç es posaria sobre aquests 2. O sigui, estaríem a un 25% d'aprofitament de les capacitats reals.
Sí. I això què representa? Aquests 2 terawatts d'hora a l'any representa el 10% del consum de gas natural actual. O sigui, si arribem als objectius, podríem substituir el 10% del gas natural. És poquet. Però sí, això representa... tractar més de 8 milions de tones de residus a l'any.
I hauríem suplit un 10% del consum de gas natural actual, que la realitat és que no està baixant el consum precisament d'energies fòssils, sinó que es manté, a pesar del creixement d'energies renovables, es manté un augment en el consum de fòssils.
Sí, les coses van bé, doncs d'aquí 10 anys potser parlarem que estem cobrint el 20%, però només és aquest, només és el 10%. I això què representa a nivell de plantes de biogàs? Més o menys voldria dir fer-ne 12 plantes noves cada any, o sigui, una al mes. Si féssim una planta de biogàs al mes, mitjaneta, que tracti els purins de les pròpies granges, que n'agafi alguns purins o fems de les granges del voltant, alguns residus orgànics que generin a la indústria agroalimentària de la zona, plantes mitjanetes d'aquest estil, n'hauríem de fer una cada mes.
Al final hem fet poc incís en els residus de les pròpies plantes depuradores dels municipis, que són uns dels que aportarien també matèria per poder fer aquest biogàs, no? I sí, sembla que el tenim allí també, latent, s'ha de gestionar.
Sí. Aquí també hi ha una part que està fent l'Agència Catalana de l'Aigua, i és que amb les depuradores que són públiques també fan digestió, augmentaran tota la capacitat de digestió dels residus propis dels fangs de les depuradores urbanes. Pot anar millor per aquesta via, més individual, i el que es pot barrejar amb plantes de purins són restes de depuradores de la indústria agroalimentària,
clar,
per exemple, no?
que
després és més fàcil aplicar-ho als camps per fertilitzar.
Clar, deixant de banda tot allò que es generi més a nivell urbà, on seria més això, no?
Fantàstic.
Generació d'autoconsum o generació elèctrica in situ a les proximitats de les pròpies plantes de depuració urbanes.
Sí. També hi ha les plantes de tractament de residus municipals, com dius, que estan més en zones urbanes, doncs a la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona tenim ecoparcs que generen molt de biogàs a partir de la fracció orgànica dels residus municipals. Hi ha altres zones de Catalunya que també tenen les seves plantes de triatge i tractament de residus, i algunes fraccions d'aquests residus orgànics municipals també es poden barrejar amb plantes de biogàs que tractin altres residus, els ramaders, els industrials... Dic que en certes zones de Catalunya té sentit fer aquestes plantes que en diem de codigestió, que vol dir barrejar residus materials que ajuden a que el procés de digestió anaeròbia funcioni inclús millor que si només hi posem purins.
Clar, són necessàries, diguéssim. Són
sí,
aportacions
sí,
necessàries. Tornant una mica a la nostra comarca, a la Noguera, vosaltres al final estem parlant d'un objectiu d'una planta al mes, per assolir el que ens marca l'estratègia i una planta, i com deies, d'una mida relativa, no? Per què la Noguera o per què el Segrià som, en aquest sentit, candidats a poder arrencar projectes com aquest? I si realment hi ha peticions de llicències per poder executar aquests projectes?
Sí. Molt bona pregunta, perquè precisament esteu en una zona molt, molt idònia per aquest tipus de plantes. Per què? Perquè l'estratègia també ha identificat, diguéssim que 4 grups de comarques en funció sobretot de la seva densitat ramadera. I la comarca de la Noguera, juntament amb el Segrià i Osona, són les tres comarques de Catalunya que tenen més densitat ramadera i, per tant, més quantitat de dejeccions ramaderes generades. Això a vegades comporta problemes de contaminació de nitrogen i a vegades no, eh? Però aquestes plantes són, perdó, aquestes comarques són idònies per acollir plantes individuals en granges de plantes de biogàs o bé plantes col·lectives, perquè precisament s'aprofiti una sola instal·lació per tractar purins de diferents granges, no?
Al final és un tema d'eficiència, de costos, sí. De costos d'inversió i d'eficiència, imagino, no?
Sí. I inclús de costos d'inversió econòmics, a vegades també m'agrada posar en relleu el relleu generacional que permeten aquestes plantes. Jo, que soc originària de Banyoles, me'n vaig trobar amb una anècdota amb un ramader de per allà a prop, que precisament aquests anys abans de treure les primes a la generació elèctrica va voler posar una planta de biogàs perquè ell estava a punt de jubilar-se. I en funció de com evolucionava el seu negoci, el seu fill s'hi podria dedicar o no. I va decidir, en un moment que ell ja estava a punt de deixar tot el que era la gestió de la granja, va decidir posar una planta de biogàs. A dia d'avui encara me'ls trobo en algunes
jornades
administratives amb ell i el seu fill, no? I gràcies a això, el fill doncs porta l'explotació de la granja, es dedica a produir i vendre energies renovables i sempre tenen aquella cosa de dir, bueno, doncs anem a buscar una gestió eficient dels nostres recursos, no? Per tant, no només ambientalment, sinó socialment, territorialment, econòmicament, aquestes plantes poden ajudar a seguir endavant amb una explotació ramadera. La nostra ramaderia s'ha tornat molt intensiva. Hi ha explotacions més grans. Generem els mateixos purins que fa molts anys, però estan més concentrats. Per tant, tant plantes individuals petites amb granges com plantes centralitzades ens interessen.
És molt interessant el que comentes de que realment estem generant o tenim tants caps de bestiar com fa uns quants anys enrere. No és que estiguem en augment, sinó que realment, normativament, no podem augmentar en la major part de sectors. La cabana ramadera està limitada. No podem aportar els caps de bestiar que vol o pot cada ramader, sinó que hi ha uns límits de quantitat per granja i per territori, sobretot pel tema de la contaminació i de les hectàrees disponibles per fer aquesta aportació al sol d'aquests purins, no?
Sí. És un sector econòmic molt, molt important a Catalunya i és el que estem dient. No és que hagi anat en augment, sinó que ja tenen prou problemes tota la ramaderia i l'agricultura per mantenir-se, no? I pensem que el biogàs és una eina per ajudar-los en aquest cas.
Per diversificar, podríem dir, per diversificar...
Exacte, diversificar el negoci...
De fet, la Generalitat no només aposta per fer aquest marc normatiu o aquesta orientació d'objectius, sinó que ha obert línies de finançament i ajuts per enguany i els pròxims dos anys que em sembla que estan actives. Hi havia peticions en marxa, no sé si s'han resolt totes. No és un camp des de l'OCDE que portem de forma directa aquest tipus de línies de subvencions. Són molt empresarials, per dir-ho així. Però com progressen? Tens alguna informació que rellevant?
Bé, progressen bé, precisament pel que estem comentant, que són inversions que inicialment són molt costoses. Una de les accions que volíem ja posar en marxa primer any de l'estratègia de biogàs era poder tenir línies d'ajut a la inversió d'aquestes plantes. I la previsió és tenir 80 milions d'euros en 3 anys. La primera convocatòria ha sigut aquest 2024. La convocatòria tenia 46 milions d'euros per plantes noves de producció de biogàs i 3 milions d'euros per les unitats de purificació del biogàs per convertir-lo en biometà.
Per millores, diguéssim, en l'obtenció del biometà purificat.
Exacte. Les ajudes de les noves plantes de biogàs d'aquest any ja estan adjudicades. S'han adjudicat 17 projectes de biogàs i dels 46 milions pràcticament s'han atorgat tots. No hem arribat a la totalitat, però ens hem quedat al voltant de 43-44 milions d'euros adjudicats.
És bona senyal.
Sí,
és un bon indicador.
Això... en els propers 2 anys aquestes plantes s'haurien de poder executar.
I tot i així tenim dos anys més, diguéssim, on se suposa que hi haurà noves convocatòries, no?
Correcte. Sí, l'any 2025 també està previst treure una convocatòria nova i el 2026 la tercera i última, al principi.
Uh-huh. Hem d'anar acabant, se'ns tira el temps a sobre, amb un tema tan en boga com aquest i una molt bona comunicadora com ets tu, Laia, ens està passant el temps volant i acabo de mirar el rellotge i m'he espantat una mica. Així que, de ben segur que et tornarem a convidar i seguirem parlant de tot el que comporta no només el món del biogàs, sinó que el de la bioenergia en general. I si vols, tornarem a convidar. Aquest cafè teu no sé si ja està molt fred o no, però...
Ja no hi és.
Pots venir aquí a l'estudi en el següent programa si no t'ha de ser molèstia i estarem encantats de tenir-te. Cada entrevista que fem ens agrada acomiadar el programa amb una mica de música i aquest cop us la vull dedicar a la nostra estimada directora i a tu, Laia, també. Porto uns quants mesos que no em puc treure aquesta cançó del cap des del primer dia que la vaig sentir i té un acompanyament d'uns musicassos de por, una veu, una atmosfera, a mi m'encanta. Espero que a vosaltres també us agradi i res, us deixo amb el Cervatillo de Rita Payés i fins al pròxim programa. Moltes gràcies, Laia, espero poder-te tornar a tenir aquí ben aviat.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
Del asfalto prosigue un camino de tierra. Encinas y pinos secos. Nidos de aves, de aves y abejas. En lo alto del valle viven zorros, viven bestias, pero aquel cervatillo andaba buscando, andaba perdido. ¿Qué será de su suerte? ¿Qué será de la mía? Él me dijo gritando en plena despedida. Voy camino al camino, no hay parada, no hay destino. Siempre que haya que comer, se harán caminos al recorrer. Y ese cervatillo que me he cruzado por la carretera, con su morro fino y cuerpo ágil hacia el mar brincando va. ¿Qué es lo que cabe pensar? Alma que va a ningún lugar. Querer crecer y vagar como alma libre alguna vez. Thank you.
Un cafè amb energia, un programa de Ràdio Balaguer per parlar de temes relacionats amb la transició energètica, el consum, l'eficiència i les comunitats energètiques. També per informar de les diferents campanyes i ajudes per potenciar el canvi cap a un model energètic més sostenible. Un cafè amb energia, amb la col·laboració de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera.